Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts al programa Persona i Vida aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa que pretén transmetre els principis ètics positius sobre la defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural i al mateix temps també explicar i difondre la doctrina social de l'Església en relació amb la vida i les qüestions sanitàries. I avui volem començar el programa fent una invitació perquè la Federació de Cristians de Catalunya està organitzant unes convivències adreçades als joves al monestir de la Serra de Montblanc pels propers dies 8 i 9 de juny. S'intercalarà la meditació, la tertúlia i també la convivència. El recés el dirigirà mossèn Pere Fible, llicenciat en teologia i membre del Seminari del Poble de Déu. Totes les persones interessades poden trucar al telèfon 93-363-0364, el 93-363-0364. Aquestes convivències, com dèiem, estan adreçades a nois i noies d'entre 15 i 29 anys i tenen l'objectiu de formar un grup de joves estable per realitzar diferents activitats vinculades a la Federació de Cristians de Catalunya durant tot l'any. Salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrion.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
I com sempre, abans de començar amb el tema que ens ocuparà els propers minuts, fem un repàs de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies. L'Organització Mundial de la Salut ha anunciat que una sola dosi de la vacuna contra la febre groga garanteix una immunitat per tota la vida i que no cal vacunar-se cada 10 anys quan es viu o es viatja a zones de risc. La febre groga, una patologia viral hemorràgica per la qual no existeix un tractament específic al marge de la vacunació, és endèmica a 44 països, 9 dels quals són llatinoamericans: Argentina, Brasil, Bolívia, Colòmbia, Equador, Panamà, Paraguai, Perú i també Venezuela. La població en risc representa, atenció, 900 milions de persones arreu del món. L'Organització Mundial de la Salut informarà els països de la seva nova posició perquè modifiquin els seus calendaris de vacunació, encara que la decisió final dependrà sempre de les autoritats nacionals. La nova recomanació tindrà també un impacte important entre els viatgers als prop de 40 països que exigeixen un certificat de vacunació contra la febre groga, de vegades per entrar al país, en altres quan el desplaçament inclou una regió de risc o quan se sol·licita un visat de llarga durada. Si es generalitza l'acceptació d'una sola dosi de vacuna per persona, s'aconseguirà que hi hagi més dosis disponibles per protegir la població que encara no ha estat vacunada, sobretot en els països més pobres. I d'altra banda, també us volem explicar que la Fundació Roger Torner presenta una aplicació per a smartphone que ajuda a prevenir malalties respiratòries infantils. Aquesta entitat privada, sense ànim de lucre, que l'any vinent celebrarà els seus 50 anys, informa que és un projecte social que té com a objectiu primordial millorar el benestar de la infància. Les seves activitats es fan en col·laboració amb altres associacions que treballen en diferents àrees sobre la vulnerabilitat infantil. En declaracions fa uns dies al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, la directora general de la Fundació Roger Torner, Soledat Román, ha explicat que la seva entitat té dos objectius: la prevenció de la salut infantil mitjançant l'educació respiratòria i el contacte amb la natura, i també fan sensibilització perquè la gent entengui fins a quin punt els pares influeixen en la salut dels fills. Soledat Román ha assegurat que l'entorn i els hàbits que té el nen afecten a la generació de l'asma i altres malalties respiratòries. Per rebre més informació sobre les activitats que es fan a la Fundació, es pot consultar el web www.fundrogertorner.org, www.fundrogertorner.org. Thank you. I experts en recerca i mecenatge debaten sobre la importància d'invertir en investigació per millorar la salut mental i pediàtrica. El Círculo Equestre de Barcelona acollirà el cicle de diàlegs de mecenatge i investigació organitzat des de l'Obra Social de Sant Joan de Déu per promoure la reflexió sobre la importància d'invertir en recerca biomèdica per millorar la salut mental i pediàtrica. Representants d'empreses, líders en responsabilitat social corporativa i també directius i germans de Sant Joan de Déu debatran sobre el model de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu en la vinculació de ciència i humanisme, així com també sobre les oportunitats que porta impulsar la recerca pediàtrica i en salut mental. El periodista econòmic Albert Closes moderarà el cicle, que abastarà tres sopars que inclouran amb diàlegs amb experts. Els dies escollits seran el 28 de maig, l'11 i el 25 de juny, com us dèiem, al Círculo Equestre de Barcelona. Per més informació, es pot trucar al 93-253-2136, 93-253-2136.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
I avui al programa Persona i Vida ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona el metge en família, diplomat en geriatria, el doctor Àngel Avilés. Doctor Avilés, molt bona tarda i benvingut al Persona i Vida.
Bona tarda, gràcies.
Un plaer que ens acompanyi.
Gràcies, igualment.
Avui parlarem de la gent gran, és el tema principal que ens ocuparà els propers minuts.
Exacte.
Si li sembla, fem una petita definició de la gerontologia i ens hi posem de seguida. La gerontologia és l'àrea de coneixement que estudia la vellesa i l'envelliment d'una població, a diferència de la geriatria, que és la branca de la medicina que se centra en patologies associades a la vellesa i al tractament de les mateixes. La gerontologia s'ocupa l'àrea de la salut, estrictament d'aspectes de promoció de la salut, d'altra banda, aborda aspectes psicològics, socials, econòmics, demogràfics i altres relacionats amb l'adult gran. Doctor Avilés, si vol afegir algun aspecte més, una definició molt general del terme de gerontologia.
Penso que ho has definit en poques paraules molt bé, no? El tema de la gerontologia és un tema multifactorial on intervenen molts professionals, és un camp molt ampli, perquè el tema de les persones grans és un tema molt complex. Jo voldria, doncs, amb això incidir, doncs, que també dintre d'aquest món de la gerontologia els metges també tenim un contingut, que és el que coneixem amb el nom de la geriatria. És una especialitat relativament nova que s'ha anat introduint a poc a través de les necessitats. Al principi, el metge de capçalera o els hospitals, és veritat que la majoria de persones que estaven ingressades eren persones grans, no? Però, degut a la prolongació de la vida, doncs ens hem trobat ja que la quantitat de població de gent gran és molt gran, almenys en la nostra societat, no? La piràmide s'ha invertit de quina manera, no? De tal manera que anys enrere parlàvem d'una tercera edat i ara parlem de persones d'una tercera i d'una quarta edat. És a dir, quan parlem de la gent gran a partir de la jubilació, això va ser un criteri arbitrari que es va decidir, doncs, als 65 anys...
Ara potser serà el 67.
O... Sí, ara, bueno, ara aquest és un altre tema, no? Però, clar, llavors l'expectativa de vida era molt més limitada que ara. I ara jo veig persones de 100 anys, de 90, 100 anys, moltíssimes, no? Con la qual vol dir que el contingut ha tingut que canviar mèdicament també, no? I llavors ha anat sorgint aquesta necessitat de la geriatria. Quina diferència pot haver la geriatria amb la medicina de família, amb la medicina general? Molt poca, fins a cert punt, no? Però és evident que hi ha algunes característiques pròpies, no? Una d'elles seria el que procurar, des del punt de vista geriàtric, un dels objectius de la geriatria és el que ara se'n parla molt, no? La dependència, evitar la dependència. És a dir, aquelles patologies cròniques que ens puguin portar a la dependència, les hem de tractar molt bé, les hem de seguir, no solament tractar, sinó fer un seguiment. Això no és fàcil. I llavors, per què? Pues per evitar que la persona caigui en aquesta dependència, en unes malalties que la dependència després té una sèrie de cargues. personals i familiars i socials molt importants.
El que comentàvem amb l'edat, que està marcada dels 65 anys,
sí.
A vegades hi ha gent gran, que tenen 70-75 anys, que escolten un ancià de 60 anys, no? I s'esveren. Com poden dir un ancià als 60 anys?
Ara això ja es diu poquet, perquè quasi bé, bueno, jo hi soc amb aquesta època, no? És veritat, no? Però llavors això va ser una decisió arbitrària, però és que ara veiem moltes persones. Llavors, dintre d'aquesta població gran, hi ha moltes diferències, no? I clar, llavors, doncs, a vegades ens trobem una cosa molt curiosa. A vegades la nostra societat, la societat que està, almenys fins ara, estava regida per gent jove sobre el tema de la qualitat de vida, clar, a vegades amb una persona, pel sol fet de ser gran, ja tenia aquesta etiqueta, semblava que havia coses que ja no les podia fer. A mi em sabia molt greu quan a vegades, no de mala fe, al contrari, però s'infantilitzava una mica la gent gran, no? És que tu, papa, sopites i buen vino, ja no serveixes per gran cosa més, no? Anar a buscar la canalla i no et buidava una gran cosa més, no? Clar, això era una mica injust. No? Per què? Home, ens podem trobar que hi hagi persones que dels 60 anys, tot per mi ja sent joves, sí, puguin tindre certes mancances físiques o psíquiques. I a la vegada pots trobar en persones de 80 anys que estan esplèndids. Vull dir que realment se'ls hi pot confiar moltes coses a nivell professional, a nivell social, a nivell familiar, perquè estan molt bé, no? Això, a vegades, havia sentit dir temps enrere, no? L'important no és l'edat cronològica, sinó l'edat de les artèries. No sé si és estudiant de bontes, no? Bueno, això va quedar. És evident que el creixement de la persona és molt variat, no? Si a vegades ens fixem en un creixement físic, ho veiem, no? Veiem la morfologia d'aquella persona, sí, i més o menys etiquetem aquesta persona que he saludat deu tindre entre tants anys, no? Però és que darrere d'aquest pas cronològic de la persona hi ha també una maduresa mental, una maduresa psicològica, una maduresa social, que fa que cada persona sigui diferent una de l'altra al marge dels anys. És a dir, això és algo que hauríem de poder contemplar, no? Després, una altra característica, a part d'aquesta de previndre la dependència, una altra característica és que a vegades amb les persones grans, des del punt de vista mèdic, parlo ara, ens podem trobar amb una confusió. Hi ha una sèrie de símptomes que poden aparèixer i a vegades els podem etiquetar dient, no, com que és una persona gran, és normal que estigui cansat, o és normal que li passi això, que no pugui dormir, o que estigui deprimit. Resulta que això no és tan normal.
I a vegades, doctor, perdoni, no passa a vegades al revés, que a vegades potser carreguem massa feina amb una persona gran i no ens n'adonem que potser té 80 anys, sí, i que li donem una càrrega massa forta i massa feixuga.
Sí,
cuidar els nens, portar la casa, anar a comprar... I també s'ha de tenir en compte, no?, que potser la persona té 80 anys.
Home, evidentment, però això ja depèn del seu entorn, no? Ja depèn del seu entorn en quant a dir, escolta, jo amb aquesta persona, què se li pot demanar, no? És una mica de les preguntes que ens fem. Mm-hmm. Treballem amb persones grans, no? A vegades una persona molt gran diu, jo, pues, ja poca cosa puc fer. La pregunta és, no el que ja sé que no puc fer, sinó, escolta, amb les meves condicions, què és el que puc fer? Clar, aquest és un tema important, i llavors aquí, però clar, llavors estem parlant de condicions humanes, i llavors la condició humana a vegades hi ha gent generosa i gent menys generosa, hi ha gent que és més utilitarista, hi ha gent que no n'és tant. Clar, el tema amb la gent gran és complex. És veritat que, sobretot en el món de les dones, a vegades costa perdre el seu rol, no? I amb tot el respecte, hi ha vegades que alguna persona es pot sobrevalorar més del que pot fer, i llavors li diu a la gent jove, o les filles, o les joves, escolta, no, això ja t'ho faré, i això també, i això també. Després, la realitat és que no s'arriba, no per falta de voluntat, sinó perquè les condicions no ho permeten, no? Aquest és un tema, home, important, no? Com et deia abans, doncs hi ha que diferenciar a vegades els metges de lo que és una patologia, de lo que és una involució pròpia d'una persona gran, no? Els que pugen escales en canso. A vegades et pot trobar una persona que, equivocadament, el mateix malalt, o a vegades els familiars, dius, no, és que la mama, el Déu, es cansa perquè ja té l'edat, no? I a vegades no és així, a vegades és que allò està mascarant una patologia que l'has de buscar al darrere.
Que ja la va arrossegant.
Que ja la va arrossegant, és a dir, la justificació d'allò està en una malaltia, sí, sí, no està en una involució de l'edat. Altres vegades sí, altres vegades hem de ser molt prudents i no medicalitzar una cosa que no necessita ser medicalitzada perquè sí que forma un procés...
Per això és important fer-se proves, fer-se revisions?
El que és important, sobretot des del punt de vista de la meva especialitat, i suposo que altres companys en saben més que jo, opinaran del que d'allò, home, és tindre sobretot amb la gent gran una avaluació molt àmplia. Per què? La diferència de la gent gran amb gent més jove és que pateixen diverses patologies, és el que coneixem com una polipatologia. És a dir, no tenen una malaltia, i a vegades una malaltia aguda, sinó que hi ha una hipertensió, hi ha una artrosi, hi ha una osteoporosi, hi ha una insuficiència bronquial. És a dir, se sumen tota una sèrie de patologies que fan més feble la persona. Llavors, on ens porta aquesta polipatologia? Ens porta un altre problema també mèdic, que és la polifarmàcia. És a dir, gent que està molt medicalitzada. Per les circumstàncies que siguin.
Que tenen una farmàcia a casa de medicaments.
Sí, hi ha una... Bueno, perquè van molt al metge. La gent busca, almenys la nostra cultura occidental, no? Busquem resoldre coses...
En el cap.
I si no em la resol un, vaig amb un altre. Llavors, jo les persones que veig, home, van a molts metges. No? Unes vegades és que ho necessiten. Se'ls hi fan moltes proves. I a lo millor ho necessiten. Però no sempre. No sempre. I llavors, què passa? Que... un metge veu que entra una persona a la seva consulta que té una certa ansietat i a part de la seva especialitat li donarà potser un ansiolític, però és que si va amb una altra d'una altra especialitat també acabarà amb l'ansiolític. Clar, llavors això és complicat, algú ha de coordinar tot això. Per això amb l'atenció amb les persones grans ha de ser molt curosa, no? S'ha de conèixer molt bé totes les facetes amb què s'hi troba, el seu estat de pobresa o el seu estat de benestar, el seu aspecte familiar, el seu aspecte social... i en tot el seu aspecte mental. No? Sí, hi ha que considerar moltes coses. Realment és un món complex.
Ara, precisament, li volia preguntar una mica sobre els factors de risc, no? Que n'hi ha uns quants, no? Quan es queden, no, viudos, o la viudetat també sí. Influencia, la disfunció familiar, no, el sedentarisme, la depressió també, no? Un factor important.
Sí, factors de risc, des del punt de vista mèdic n'hi ha moltíssims.
N'hi ha molts.
No? Per exemple, hi ha un factor de risc que és universal, no? Que és la soledat.
Ah.
Hi ha una soledat volguda. No? La soledat per si no és una cosa ni bona ni dolenta. Hi ha una soledat volguda i jo crec que necessària en moltes circumstàncies. El problema és la soledat no volguda, no? La soledat que pot fer mal al sentir-se sol. No?
O quan perden potser els amics, no? Per l'edat. Per...
clar, aquesta és una realitat. A mesura que et vas fent gran, va canviant el teu entorn. I evidentment, hi ha el risc de que et recolleixis més a tu mateix. És el que en diem una fragilitat psicomotriu. És a dir, t'es comences a recollir tu mateix perquè vas perdent amics, a nivell familiar vas tenint menys paper, a nivell laboral potser estàs jubilat. Quin és el risc d'aquest retrocés psicomotriu? L'aïllament, no? És a dir, que cada vegada una persona que s'aïlla, una mica, no vull dir que s'infantilitzi, però una mica, és a dir, deixa de fer servir el seu cervell, deixa de llegir, d'estudiar, de compartir, es troba més sol, el seu món és cada vegada més petit, si primer el barri, després ja és la casa i després acaba sent l'habitació. No? O sigui, hi ha tot un procés involutiu on s'hi ha d'actuar. Per què? Perquè de vegades això sí que ja fa una persona dependent. No?
I a vegades és important fer-se front, no?, amb aquests problemes i encara doncs, que pateixi, no?, d'artrosi o que s'hagin tancat, no?, el seu cercle, sortir... i no quedar-se reclòs a casa.
Això és el que diem sempre, no? I a vegades els metges aconsellen moltes coses que a vegades es poden fer, a vegades no es poden fer.
Clar.
Però també hi ha la persona que tingui estímul. Per exemple, ara em passo d'un cantó a l'altre, no? Jo sé de persona que se li pot dir, escolti, vostè, per la seva patologia, seria bo que caminés. Ho diuen molts metges, cardiòlegs, gestòlegs, de l'aparell locomotor. Què passa? Que em trobo que hi ha a vegades una persona que viu allà al Raval, amb un quart pis, i no hi ha ascensor, aquesta persona. Baixar les escales ja li és un problema. Amb la qual hi ha un entorn o hi ha una estructura que això que és tan bo no ho pot fer. És a dir, que a vegades hem de saber quan aconsellem una cosa en quines condicions està aquella persona per fer-les, perquè és que no diem-lo l'obvi, però que no es pot fer, no? Aquest és un dels riscos. Riscos amb gent gran, evidentment, bueno, n'hi ha molts, no? Un risc que també valorem molt és el tema de les caigudes. És molt freqüent les caigudes, no? I una caiguda amb una persona gran pot tindre moltes conseqüències, no solament a nivell quirúrgic o mèdic, sinó després...
Es pot complicar.
No, més que res, l'aïllament que pot portar, no? O sigui, li canvia la vida totalment si es fa dependent, no? amb la càrrega emocional que té una persona i la por que té una persona a sentir-se dependent. Això, tant de por d'això.
Doctor Vilés, fem una aturada per donar el correu electrònic del
Perfecte.
Programa, que els oients sempre els hi venen preguntes, que les puguin fer, nosaltres li enviarem les preguntes i molt amablement les pot respondre. I continuem parlant doncs, de la gent gran
a
i una
la
mica
disposició, sí.
Dels camps que intervé la gerontologia i altres aspectes.
Correcte.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al programa Persona i Vida ens acompanya el metge de família, diplomat en geriatria, el doctor Àngel Avilés. Parlem avui de la gent gran. Doctor, comentem una mica el tema dels malalts, no? Que hi ha gent gran i, a més, està sola en molts casos i malalta.
Sí. Bueno, això és una cosa que quasi bé és una constant, no? O sigui, el tema...
Sí, troba, vostè.
Ja he comentat abans doncs, que la majoria de persones presenten polipatologies, és a dir, se sumen una sèrie de malalties que fan la persona cada vegada més fràgil. I llavors, afortunadament, el que a vegades la gent coneixen com a patologies cròniques, no? Sí. Són molt conegudes, no cal repetir-les.
L'artrosi, per exemple, que hem comentat, artrosi, i altres.
Insuficiència cardíaca, insuficiència respiratòria, l'osteoporosi, etc. El que passa que dins d'aquestes, n'hi ha algunes, el risc que tenen és que són invalidants, és a dir, que creen dependència. En aquest moment, la més coneguda de totes i la que es té més por és el que coneixem per la demència, no? O sigui, l'Alzheimer, sí, sí. Per molts infarts, o sigui, dins del grup de les demències, és una mica el que li produeix una mica de pànic a la gent, no? El que li tenen por és, escolta, jo que apareixi. Per què? Perquè és una patologia doncs, que et fa dependent i fa una mica de respecte.
Per evitar-ho?
Sí.
La lectura, no?
Bueno, això seria una altra cosa.
Exercitar la memòria.
La demència és una patologia orgànica i no és fàcil intervenir. Ara, sí que és evident que hi ha alguns factors que poden endarrerir això i favorir l'estat de salut d'una persona. De la mateixa manera que aconsellem que les persones, si no poden fer esport, o ja n'han fet molt, i ara no, que caminin o passegin o que facin alguna activitat física que els hi pot anar bé, des del punt de vista cognitiu, també aconsellem, perquè no hi hagi aquest retras psicomotriu, doncs aconsellem que estiguin actius, o sigui, amb la lectura, amb coses que els agradin, la música, la pintura, la tertúlia, la convivència potser seria la bona convivència. Convivència és molt difícil, això seria un altre tema que tocaria un altre moment. El tema de convivència, una bona convivència seria potser una de les millors teràpies per a les persones malaltes.
I a vegades passa que quan, a mesura que et vas fent gran, no, que vas tenint anys, no es té la paciència que es tenia quan eres més jove.
Pues, no ho sé què dir-te.
No?
No m'agradaria.
No passa, a vegades ho comenta la gent gran,
sí, com que,
que ja no tenen tanta paciència.
Aquest món és tan gran, hi ha gent per tot, no? No m'agradaria ara prendre una
postura. No?
És evident que, potser t'entenc, no? És evident que a vegades tenim la tendència, la persona gran, i si damunt està malalta, a ser una mica més rondinaires de lo que era de jove. Si anaves per aquí, et diré que sí. No? Per què? Perquè una persona malalta, de per si, es pensa que ja pot demanar coses molt rares. No? Sí que hi ha el risc, no vol dir que sigui obligatori, hi ha gent encantadora, però sí que hi ha el risc de ser un quejica. No? Això ho veiem amb les converses de gent gran, no vull dir que sigui tots siguin una mica hipocondriacs, però tenim una tendència a parlar de les nostres malalties.
Dolors escolta, i tragèdies.
Bueno, no, i les nostres malalties. Sí, si tu tens una malaltia, la meva segur que és més important que
quan
la
quan algú
teva,
parla d'una malaltia...
Hi ha un egocentrisme aquí, on com fem ostentació de les malalties. I això, evidentment, la convivència no la favoreix.
O l'aspecte aquest potser de rondinar més o queixar-se més és... A mesura que et fas gran, doncs sorgeixen problemes, no? Potser perds la visió, tens dolor...
Sí, no, tens raó. Causes n'hi han per queixar-se. Vull dir, no és que s'inventin les coses, no? Causes n'hi han. I després hi ha un altre aspecte, no? Que no tenim resposta als metges per tot. Vull dir que a vegades, pobrets, venen a nosaltres i a vegades els dic, escolta, és que sembla que aneu a la Mare Déu de Lourdes, jo fins aquí no arribo, no? Vull dir, ja m'agradaria. Perquè no tenim resposta... I abans se'ns queda la cara de tonto perquè no podem fer més a vegades el que fem, i no és fàcil.
Doctor Àngel Avilés, ens ha esgotat el temps, ja sentim la sintonia del programa.
Molt bé, estupendo.
Estem molt contents que ens hagi acompanyat avui.
Molt bé.
L'emplacem un altre dia per parlar del tema del voluntariat. També una tasca important i que la recomanem a totes les edats, però també a la gent gran.
Perfecte.
Estaré
encantat de compartir-ho amb vosaltres.
Doncs fins una altra i moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots els oients per la seva companyia. Recordin que hi tornem la setmana vinent a partir del dimecres a les 6 de la tarda al Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.